Bona tarda a tothom. És un plaer estar aquí. És un plaer participar en aquest cicle, que és realment interessant. La idea ha sigut genial i els ponents penso que són, donen en conjunt, aborden tots els problemes que tenim. Fa temps que va començar la preocupació per la qualitat de la democràcia i fa temps que venim parlant de la necessitat d'introduir canvis, reformes que enforteixen la participació ciutadana, els mecanismes de governança, els mecanismes de creació d'opinió pública, però no sé què passa, que sobren diagnòstics, però falta acció política o acció de govern, no? El cas és que cada vegada més hi ha una sensació entre la ciutadania de que la democràcia que vivim no només no és una democràcia que s'estigui perfeccionant, sinó al contrari, s'està degradant i està entrant en situacions de risc per la pròpia ciutadania. Hi ha algú que es pregunta com és possible que tanta gent pugui votar per opcions que al final són portades a l'extrem una negació de la democràcia i, a més, són opcions que representen polítiques que van contra els interessos de les grans majories. No és només que defensin interessos particulars, sinó que són interessos que poden anar en contra de les grans majories, no? I com és que la gent vota a favor d'aquestes opcions. Una de les coses que s'ha parlat més és com es crea el clima i els mecanismes de conformació de l'opinió pública previs a l'expressió d'aquesta voluntat de la ciutadania. La ciutadania vota cada 4 anys, però moltes de les batalles polítiques i molts dels, diríem, dels conflictes d'interès que hi ha en la societat moderna no es dirimeixen exactament en el dia que es pren una votació en el Parlament sobre una qüestió determinada. Tothom sap que ara ha canviat molt tot això i les batalles polítiques i especialment les ideològiques es poden guanyar o perdre a vegades 10 anys abans o 5 anys abans o un temps abans, que és quan es configuren els marcs conceptuals amb els quals debatrem el problema. S'han posat molts exemples, jo sempre poso un que crec que és molt il·lustratiu, que és molt il·lustratiu. Com pot ser que a nivell d'opinió pública i de mitjans de comunicació, el que per mi és, sens dubte, l'avenç més important de la història de la humanitat, el millor que ens ha passat i el millor que ens ha pogut fer en la història de la humanitat, com és possible que aquest avenç apareixi cada dia, cada dia, cada dia, als mitjans de comunicació, com si fos una catàstrofe natural? I ara vostès diran, de què està parlant? Estic parlant de que en un segle hem doblat l'esperança de vida de la població. Hem doblat l'esperança de vida. Però no només hem doblat l'esperança de vida, sinó que els 20, 30, 40 anys que hem guanyat de vida no l'hem guanyat en dependència ni en incapacitat. La dependència i la capacitat és els últims anys de vida, però és a partir dels 80. Els anys que hem guanyat els hem guanyat en intel·ligència, creativitat, etc. En canvi, apareix en el debat públic sempre com el gran problema de l'envelliment, com si l'envelliment fos una cosa molt negativa. Una altra cosa és que l'envelliment planteja desafiaments. Bé, doncs aquest és un exemple de com, si nosaltres cada dia plantegem que l'envelliment és un gran problema, el dia que debatem si hem de reformar la Seguretat Social, no és el mateix debatre sobre aquesta qüestió amb un marc conceptual determinat que plantejar-lo sobre un altre. Tot això s'ha complicat especialment en els darrers anys perquè els mecanismes tradicionals de creació d'opinió pública ara han quedat, diríem, transformat o estan en un procés de transformació que encara no ha conclòs, que és el procés en el que tota la revolució digital i tot el que representa Internet i les xarxes socials han pertorbat els mecanismes clàssics de creació de coneixement i de creació d'opinió pública. De manera que la verticalitat que hi havia abans s'ha transformat en horitzontalitat, ja no tenim fonts d'autoritat tan clares com les que teníem abans, L'autoritat ara és transversal, ens ve pels costats, les recomanacions ens venen pels iguals, no ens venen per una autoritat a la que nosaltres li donem autoritas. I, per tant, i a més, la intervenció de les xarxes socials, com molt bé ha explicat l'Antoni moltes vegades, comporta una grandíssima polarització social. Doncs bé, d'això és del que avui crec que hem de parlar, i ho farà una persona que és un luxe tenir-lo sempre, perquè a més ens posarà deures, i ens ha portat aquí material, és a dir, que sortirem segurament d'aquesta sessió amb deures, i seran deures molt agradables perquè eixamplaran la nostra mirada i la nostra capacitat. Com vostès saben, no el presentarem molt llargament perquè la seva pàgina web tenen tot el que ha fet i la llarga, llarguíssima llista de llibres que ha publicat, però només diré diverses coses. Una que és assessor de comunicació i consultor polític, ha sigut consultor d'alguns polítics en exercici, Pere Rubalcaba, el candidat del PP d'Andalusia, és a dir, de tots els colors, per tant també té una experiència interessant en aquest àmbit. És fundador i director d'Ideograma, que és una consultora de comunicació que ja ha complert més de 30 anys i que té seu a la fàbrica Lehmann, un lloc molt interessant, que dona serveis de comunicació i assessoria a Espanya i a Latinoamèrica. De fet, ara ve d'un viatge llarg per diversos països de 15 dies per Latinoamèrica. També és impulsor de Tecnopolítica, que és un projecte que es va crear per analitzar, investigar i crear eines per entendre i poder intervenir en la societat digital, i el podran llegir buscant a Google, si sortirà. Antonio Gutiérrez Rubí i El Periódico, i El País, i... És a dir, té articles a gairebé tots els mitjans de comunicació, els principals, per suposat. Ha tingut també blogs permanents al Periódico, al País i a altres mitjans. I, per tant, és un observador, Antoni, crec que poca gent com tu té tota aquesta panoràmica pel davant. Així que l'esquema del debat serà que ell ara farà la seva intervenció. Després farem una miqueta de diàleg i després farem un diàleg amb tots. D'acord?
Molt bé.
Pues endavant.
Molt bona tarda. Jo he de fer una petita confessió. Quan em va proposar la Marta de participar d'aquest cicle de conferències, em va dir que ho faríem amb la Milagros, em vaig posar molt content. I em vaig posar també molt content perquè és el primer cop que estic aquí, diguem-ne, no? He estat molt de temps, com molts de vosaltres també, en aquesta banda, no? I sempre que venia al cercle deia, ostres, aquí, no? Llavors, avui em toca aquí i estic especialment content. I em toca estar aquí també amb una... I aquí ve la petita confessió, havent contribuït d'alguna manera a que no hi hagi aquella taula tan immensa, no? I que estiguem en aquestes cadires una mica més còmodes. Llavors també tinc, diguem-ne, una satisfacció personal addicional. També, encara en aquesta introducció, i que serveixi com d'agraïment i una mica de context, avui no és un dia qualsevol, 9 de maig. Dia d'Europa, inici pràcticament de la campanya electoral de les municipals i de les europees, i que si hi havia un dia, diguem-ne, interessant per parlar de com salvem les democràcies, com salvem la democràcia europea, potser també és avui, i em sembla que aquestes coses em permeten fer aquesta petita introducció per dir que estic molt agraït. Gràcies, Mila, per la presentació, gràcies al Cercle per convidar-me. Faré la presentació un tros en castellà i després un altre tros en català, perquè els explicava abans que m'havia preparat unes notes en castellà que les mantindré i després també unes altres en català que les podré traduir. Com se salven les democràcies? Pues estarà perquè s'estaran muriendo. O estarán enfermas o tendrán algún problema. Y mi primera recomendación es este libro, ¿Cómo mueren las democracias? Un libro extraordinario de Levitsky y Siblat, dos politólogos conservadores. Es un libro escrito bajo la influencia y con la reflexión de la presidencia de Donald Trump, pero muy, muy oportuno, y cuando me propusiste el título y el ciclo, rápidamente fui a buscar este libro porque me parecía de referencia y tengo dos notas breves sobre él. Los autores dicen que las democracias ya no mueren por golpes de Estado, tradicionalmente, sino por líderes demagógicos que utilizan las propias instituciones democráticas para subvertirlas y alterar y diluir la democracia, debilitarla, ¿no? Y eso sucede cuando también los partidos son débiles, especialmente débiles, y no tienen la capacidad para defender las propias instituciones democráticas. Por lo tanto, la combinación de partidos débiles, líderes personalistas, hiperlíderes, en algunos casos populistas, dentro del sistema democrático, a juicio de estos autores, es la principal amenaza, digamos, para las propias democracias. Y los autores no solamente explican cómo mueren las democracias, sino que introducen dos ideas finales sobre cómo se pueden salvar. La primera, la tolerancia mutua entre los actores políticos, es decir, la voluntad colectiva de la clase política a aceptar discrepancias, aunque sean profundas, es decir, tolerancia mutua. Y segunda solución para salvar las democracias, contención en el uso del poder, es decir, tolerancia y contención. Es un poco como las virtudes cardinales, a lo Norberto Bobbio, ¿no? Elogio de la templanza, prudencia, firmeza, justicia. Bueno, un primer apunte sobre este libro. Estas democracias amenazadas con el impacto de la tecnología están quizás doblemente amenazadas, no solamente por líderes populistas y partidos débiles, sino por una tecnología excesiva. En este mismo ciclo, José María Lasalle, que estuvo aquí, todavía no tenía el libro, creo, estaba a punto de salir, es un libro muy importante, que habla sobre ciberleviatán y sobre la combinación de la tecnología y cómo esta tecnología puede subvertir y condicionar las instituciones democráticas, ¿no? Y también hace un apunte muy interesante sobre cómo la combinación de datos y algoritmos configuran un binomio de control que la técnica impone sobre la humanidad. Y caminamos hacia una administración, digamos, de las matemáticas del mundo, una administración y una política del algoritmo, y no duda en llamarlo dictadura tecnológica. Por tanto, segunda gran amenaza a estos líderes populistas que practican el pospopulismo con partidos débiles en las propias instituciones, el exceso tecnológico. Lasalle, al final del libro, hace un apunte también sobre cómo podríamos salvarlo, ¿no? Salvar este ciberleviatán tecnológico. El futuro de la humanidad no viene marcado por este inevitable ciberleviatán. A pesar de la enorme capacidad de seducción que proyectan sus profetas, sigue siendo vulnerable si logramos provocar una sublevación de la capacidad crítica de la inteligencia humana. Para ello hay que estimular el apetito de libertad que subyace en el inconsciente del hombre y defender con toda fuerza la imaginación que la humanidad se abra a la experiencia liberadora de una democracia, que encuentre en la técnica una aliada y no un verdugo. Libro importante, libro de referencia que tengo aquí. Lasalle apunta bien, pero hay que reconocer el mérito a otro pensador, Eugeni Morozov, quizás el más pionero en la crítica al exceso de Internet en la política, un pensador muy contundente. Este es un libro, La locura del solucionismo tecnológico, del 2015. Antes tenía un libro muy interesante, que fue El desengaño de Internet, que es del 2012, pero este del 2015 ya hablaba de escepticismo de Internet y política, Internet y democracia, y nos planteaba algunas dudas sobre cómo una Internet, digamos, de la exhibición y de la exposición o de la sobreexposición podía ser un inconveniente para la deliberación. Para entendernos, el exceso de exposición, el exceso de conectividad, el exceso de datos, el exceso de información, podía ser un inconveniente para la deliberación y la calidad democrática. Otro autor de referencia que me parece que vale la pena que tengamos muy presente. Más cerca de nosotros hay que referenciar inevitablemente a Manuel Arias Maldonado, que ha escrito varios libros importantes, solo os voy a leer los títulos. Internet contra la democracia, un libro muy interesante. Entre medio publicó La democracia sentimental. Y de nuevo, La cara oscura de Internet, un artículo interesante, profundo, que todo eso va apuntando a las amenazas de Internet en la cultura democrática. Yo por esa misma época, en el 2015, yo estaba en el ciberoptimismo. Si me permite una cosa más pequeña, publiqué un librito que se llama Tecnopolítica con artículos del País, que me prologó Ignacio Escolar. Y en esa época, cito a Ignacio Escolar para no autocitarme, decía: la relación de poder entre gobernantes y gobernados se ha hecho menos vertical a medida que los gobernados, la sociedad en su conjunto, ha tenido mejoras y mejores tecnologías para comunicarse y organizarse entre las personas. Yo en ese momento, y de alguna manera también sigo creyendo, la tecnología la veía como una oportunidad, y la sigo viendo como una oportunidad para una mejora de la calidad democrática. Pero simplemente quería situar, digamos, estos pequeños antecedentes históricos, incluyéndome a mí, porque el debate sobre si Internet mejora o es una amenaza o es un peligro es un debate que no viene de ahora, que viene de lejos y que es un debate profundo que yo creo que merece toda nuestra reflexión. Con estos antecedentes yo os quiero plantear fundamentalmente en esta segunda parte de mi intervención ¿dónde estamos o cuáles las consecuencias que creo que tiene para la política el momento actual? El primero, lo que yo le llamo el tiempo de la turbopolítica, la aceleración extrema de los procesos políticos, de las dinámicas políticas, de las iniciativas políticas. Me diréis que esta aceleración extrema yo creo que viene asociada también a una aceleración de nuestras vidas y a una capacidad cognitiva cada vez más limitada. Hay varios estudios que nos hablan de que nuestra paciencia cognitiva ya solo es de 4 o 5 segundos. Es decir, que en 4 o 5 segundos tomamos las decisiones de si seguimos en esta conexión. Por ejemplo, las personas que están viéndonos, ¿estamos en streaming? No. Pero si estuviéramos en streaming, en 4 o 5 segundos hubieran tomado la decisión muchos de las personas que nos seguirían de si siguen o no siguen. Aquí vais a teneros que quedar un poquito más. O sea, cuento con un poquito más de ventaja. Va a ser un poco feo que os vayáis a los 4 minutos, ¿no? Pero a partir de los 40 entiendo que va a ser más difícil. Pero bueno, en Internet nuestra paciencia conectiva es de 4 o 5 segundos. La consecuencia de esto es que el ciclo pensar, decir, hacer, pensar, decir, decidir, se ha cortado de una manera extraordinaria. Hasta tal punto que dinámicas como la decantación, evaluación, ponderación, maduración, que son palabras muy importantes para la calidad de una toma de decisiones, no se pueden tomar en 4 o 5 segundos. Por lo tanto, estamos en un momento interesante en donde está en tensión dos cosas. El bien abundante, la información. El bien escaso, la atención. Y esta tensión entre el bien abundante y el bien escaso está metiendo una presión a nuestra cultura democrática extraordinaria, de la que no somos suficientemente conscientes de sus consecuencias y de cómo nos está cambiando y transformando nuestras vidas. Los tiempos lentos, los tiempos reposados, los tiempos de evaluación, los tiempos de proceso han quedado dilapidados. Si queréis, os pongo un ejemplo. Un tiempo lento, el tiempo, por ejemplo, legislativo, necesita un tiempo. La legislación necesita de unos grupos políticos, de un debate parlamentario, de unas audiencias públicas en algunos casos, de un debate en la sociedad, de nuevas iniciativas. En fin, tiempo, un tiempo necesariamente lento, al que hay que contribuir con la deliberación, la discusión y la pugna política. En fin, tiempos lentos, tiempos de maduración. La realidad va a otra velocidad. Y en la amenaza sobre la democracia entre la aceleración de nuestras vidas y los tiempos lentos de la política está el no llegar ni a tiempo ni con suficiente capacidad regulatoria. Por tanto, esta es una seria amenaza y una seria preocupación sobre nuestra calidad democrática. Que la aceleración de nuestras vidas, por ejemplo, se contrapone mal con la necesaria lentitud y reposo que necesita, por ejemplo, un proceso legislativo. Esta aceleración tiene como consecuencias la alteración de binomios que no son lo mismo y que parecen lo mismo. Por ejemplo, importante y urgente. No todas las cosas urgentes son importantes y no todas las cosas importantes se pueden resolver de manera urgente. Cuando la política confunde lo importante con lo urgente, tiene problemas. Y cuando la política tiene problemas porque confunde lo importante con lo urgente, la democracia tiene serios problemas. Si me lo permiten, una cosa más de contexto, la expresión tenim pressa, que ha sido propia de nuestra realidad sociopolítica reciente, es una expresión que en la vida cotidiana puede tener un sentido, en la vida política tiene consecuencias y no siempre favorables. Por lo tanto, lo importante y lo urgente no es lo mismo. Y la aceleración pone en tensión lo importante y lo urgente. ¿Qué más pone en tensión la aceleración? El conocimiento y la atención. Confundir que la atención significa conocimiento. No, lo que hay es una pugna por la atención. Eso no necesariamente genera conocimiento. Por lo tanto, tenemos una segunda grave consecuencia de la aceleración de nuestras vidas, de la aceleración entre la oferta abundante y la oferta escasa, lo disponible, y es que confundimos atención con conocimiento. Y no es lo mismo, claramente no es lo mismo. Y la tercera confusión, la acción y la reflexión. ¿Puede la política estar solo sometida a una capacidad reactiva, a una capacidad que tenga que ver con el accionar? O bien la política debería tener introducidas, o no debería nunca de abandonar, la capacidad reflexiva, la capacidad pedagógica, la capacidad orientadora, la capacidad de visión, la capacidad de marco. Cuando la política no tiene tiempo para reflexionar y solo tiene tiempo para actuar y reaccionar, la política es menos útil para la calidad de nuestra democracia. Por lo tanto, la aceleración tiene serias, consecuencias en nuestra calidad democrática. Tiene además una grave consecuencia en nuestros líderes políticos. Líderes políticos que después de un gran debate, de noches intensas, toman una decisión y al día siguiente, por la mañana, media mañana, en función de la reacción de las redes sociales, toman otra. Esto ha pasado aquí, en nuestro país. ¿Qué quiero decir con esto? Que las ejecutivas han sido sustituidas por los grupos de WhatsApp. Y os puede parecer de perogrullo, pero estamos en un proceso por el cual nuestros líderes políticos están tomando decisiones en grupos de WhatsApp. Porque no tienen tiempo de hacerlo de otra manera. Y si queréis os llevo a una pequeña imagen. Desde hace, lentamente, casi no nos hemos dado cuenta que desaparecían de nuestro imaginario, pero han desaparecido de las portadas de los medios de comunicación, de los informativos de televisión, de las fuentes noticiosas, las reuniones de las ejecutivas de los partidos. Antes era muy habitual el mudo, que se llamaba técnicamente, por el cual entraba una cámara, había una reunión de la ejecutiva, y la cámara mostraba que ese partido, esa ejecutiva, esa dirección coral, democrática, ponderada, equilibrada, diversa, discutía juntos durante un tiempo calmado de 2 o 3 horas problemas colectivos. Esas imágenes han desaparecido, no están, no las vemos. Prácticamente no vemos ya en los medios de comunicación información de las ejecutivas. Esta aceleración en la toma de decisiones tiene un efecto devastador. Cuando no hay oportunidad para una deliberación ponderada, equilibrada, con fuentes diversas, y las decisiones se toman en entornos digitales acelerados, hipocondríacos, digamos, de fuerte agitación y excitación, lo que avanza es el cesarismo, no la democracia. El cesarismo. O sea que esta aceleración que tiene esas consecuencias que he dicho en la vida política, en el liderazgo político es devastadora. Devastadora. El cesarismo político está avanzando en nuestro país. Y el tercer paquete de reflexiones que me preocupan sobre esta aceleración es el efecto like en la política. La consecuencia de la batalla por la atención y no por el conocimiento nos lleva a que el indicador de medición, no solamente es el voto, que es el momento sacro cada 4 años, sino la atención del like, la atención, digamos, de los indicadores de estímulo. Por eso nuestros líderes políticos están tan pendientes de los indicadores de estímulo. Los indicadores, por eso las compañías y las plataformas que están transformando nuestra comunicación política, nuestra organización política y nuestros, digamos, procesos políticos, como son las grandes plataformas de comunicación, las redes sociales, están estimulando el efecto like. Como consecuencia de eso, tenemos efectos burbuja, algoritmos que recrean el efecto burbuja, efecto placebo sobre nuestras conciencias, pérdida de libertad al perder la diversidad, efecto reverberante de nuestras opiniones. Este es el alcance del problema. A mi juicio, este es el alcance del problema. No me parece un tema menor este último que os he planteado de la reverberación de nuestras opiniones. El algoritmo nos atrapa haciéndonos más confortable, separando las divergencias, las disonancias, favoreciéndonos un entorno amniótico de confortabilidad muy calentito, muy cómodo, en donde la discrepancia está ya separada por la tecnología. ¿Con qué objetivo? Retener nuestra atención. ¿Por qué? 4 segundos, bien escaso nuestro tiempo, bien abundante la información, por lo tanto, retenerte es el elemento clave. Y la política ha entrado de lleno en esa concepción de entender la cultura y la comunicación política en términos de atención. Todo esto tiene consecuencias serias, a mi juicio. Pero como la sesión no solamente de cómo mueren las democracias, sino cómo las podemos salvar, me voy a permitir, digamos, ya en esta segunda parte, hacer una reflexión sobre cómo podemos salvarlas. No se salva lo que no se defiende. Y quiero ser muy claro con esto. La democracia está amenazada por muchas razones, también por estas que he estado comentando. En el ciclo hemos visto otro tipo de amenazas. Yo he creído, mi trabajo, mi encargo era hablar de las amenazas que tiene en este contexto de fuerte impacto tecnológico. Pues no se salva lo que no se defiende. Y hay que defender la democracia. Por lo tanto, primera idea. Sin un fuerte compromiso individual de cada uno de nosotros, las democracias no se salvan. Las democracias no las salvan las instituciones. Las democracias las salvan los ciudadanos. Y me permito leeros un librito, Umberto Eco, Contra el fascismo, un libro extraordinario de una conferencia en el 95, un librito solo de 60 páginas que todo es proteína, que dice al final, 95, ¿eh? Nuestro deber es desenmascarar al fascismo o al nuevo fascismo y apuntar con el índice a cada una de sus formas nuevas. Todos los días, en todos los rincones del mundo, en todo momento. Y sigue Humberto Eco. Vuelvo a darle la palabra a Roosevelt, comillas de Roosevelt. Me atrevo a afirmar que si la democracia americana deja de progresar como una fuerza viva, intentando mejorar día y noche, con medios pacíficos las condiciones de nuestros ciudadanos, la fuerza del fascismo crecerá de nuevo en nuestro país. 4 de noviembre de 1938. Libertad y liberación son una tarea que no acaba nunca. Que este sea nuestro lema, dice Eco. No olvidemos. Por lo tanto, primera idea, sin compromiso individual no se salva nada que no se defienda. Segunda idea, necesitamos pedagogía política de la moderación. Para salvar la democracia necesitamos no agitados, sino moderados. Norberto Bobbio, al que vuelvo a citar, Elogio de la templanza, un libro extraordinario, y una reflexión sobre por qué hoy la moderación es la mejor y la más radical actitud para defender la democracia. La democracia no puede estar sometida a los estados de ánimo. No puede estar basada sobre el estómago y el humor social. Necesitamos una política de la moderación para ser capaces de embridar este caballo desbocado. Tercera idea, elogio de los partidos. Ha sido muy simpático esta crítica casi ad hominem a los partidos, que si son esta cosa horrorosa, vieja, caduca. Pero cuando no hay partidos, no hay democracia. Los necesitamos que sean mejor, que tengan mayor calidad democrática, que sean más transparentes, que tengan mejores procesos, pero sin contrapesos políticos corales. De fundamento democrático, la democracia queda en manos de césares. Césares. Y el cesarismo no es democracia. Por lo tanto, elogio de los partidos. Un comentario también por mi admiración a Alfredo Pérez Rubalcaba, que le llevé la última campaña. Alfredo Pérez Rubalcaba dimitió con el mismo resultado con el que Pedro Sánchez ha ganado las elecciones. Con el mismo resultado, 6 años después. Aquello fue una derrota histórica que le llevó a la dimisión. Con el mismo porcentaje, Pedro Sánchez ha conseguido una victoria histórica, de pasar de 84 a lo que... Pero, ¿dónde viene el punto del elogio de los partidos? En ese mismo periodo, del 12 al 19, para entendernos, el PP obtuvo mayorías absolutas y el PP tenía, digamos, una capacidad, digamos, una presencia, una potencia, pero dejó de hacer las cosas bien en términos éticos y morales. Seguramente, cuando los partidos dejan de hacer bien sus cosas en el término ético y moral y se debilitan, acaban perdiendo el poder y sus consecuencias democráticas. Camino inverso, el PSOE. En estos mismos tiempos ha tenido, digamos, unas turbulencias extraordinarias. El caso de Pedro Sánchez es, digamos, la gran turbulencia, pero apostó por la democracia, por dolorosa que fuera, por incómoda que fuera, por inconveniente que fuera para poderes, para el IBEX 35, para los medios de comunicación o para los que tenían el poder sacro y litúrgico del socialismo. Por tanto, elogio de los partidos, elogio de la democracia en los partidos. No se salva la democracia cuando los partidos no son fuertes. Cuarta idea. La mejor manera de salvar y defender una democracia es vincularla a la justicia social. creo que no lo puedo decir más corto y más simple. Cuando no hay justicia social, no hay democracia, hay otra cosa. En esta misma casa, Antón Costas, anterior presidente, ha hablado mucho y muy bien sobre por qué las desigualdades son el principal amenaza a la democracia. Por lo tanto, cuando estamos pensando en cómo salvar la democracia, solo podemos hacerlo que defendiendo la justicia social. Porque si no, el descrédito de la política es extraordinario. Yo vengo ahora de Latinoamérica de un largo viaje. En esa región del mundo, una parte muy importante de los ciudadanos ya les es indiferente el régimen en el que viven. Su descrédito y su desconfianza de la política les hace creer, para uno de cada tres, que no le importa vivir en democracia o en un régimen autoritario. Dirán, uy, eso está muy lejos, esto es América Latina. No. En estas elecciones del Parlamento Europeo, uno de cada cuatro europeos le es indiferente el régimen en el que vive. ¿Queremos salvar la democracia? ¿Queremos defenderla? Justicia social, combate contra las desigualdades. Quinta idea. Detox digital. Desconexión digital. Un poquito de desconexión digital nos viene bien. Detox digital en lo personal y en lo político y en lo coral. Incluyendo algo de, en vez de show político, slow político. Un poquito de política lenta. Menos show y más slow. Y un detox digital de verdad. Cuando estás permanentemente conectado, no estás nunca concentrado. Y si nuestros líderes y nuestra política está sometida a la agitación permanente, seguro que no va a tomar buenas decisiones. Seguro que no los va a tomar. Sexta idea. Lucha frontal, decidida, regulatoria y legislativa contra los oligopolios de Internet y monopolios de Internet. Sin patatitas. Tan crudo como lo he dicho. Hay que trocearlas. Su poder es excesivo. Tan excesivo que a mi juicio es antidemocrático. Y este va a ser un tema de las elecciones europeas, pero sobre todo de las elecciones norteamericanas, en donde los 11 candidatos demócratas que sabemos hasta ahora, los 11 tienen en su programa político cómo cogemos a los cuatro jinetes del apocalipsis, Google, Amazon, Facebook, cómo los cogemos y los embridamos. Están desbocados. El poder que tienen es excesivo, determinante, excesivamente determinante. Hay que trocearlos. Sexta idea. Séptima, apostar por las identidades múltiples. Timothy Garton Ash. El futuro es de la gente que es varias cosas a la vez, no una sola. La identidad múltiple es la identidad del futuro. Las monoidentidades son las identidades del pasado. Las democracias es el culto, el ejercicio, el elogio a la identidad múltiple. Soy varias cosas a la vez y no me voy a dejar reducir. Y la lucha por la identidad múltiple es un ejercicio de primera magnitud desde el punto de vista de salvar las democracias. Me quedan 3, 8, 9 y 10 y con esto acabo. Octavo, limitar el poder, una autolimitación, como dice el libro de inicial que he presentado, de nuestro poder tecnológico. Tenemos más poder del que sabemos utilizar, del que podemos utilizar y del que entendemos utilizar. La deriva de la inteligencia artificial y cómo va a afectar esto en las decisiones políticas, en gobiernos que van a tomar decisiones con monitoreo tecnológico y no con debate político. Eso es excesivo. No tenemos capacidad para controlar ese poder hoy. Si ese poder altera, subvierte, modifica, transforma la capacidad deliberativa lenta de la democracia liberal, tenemos un serio problema. Hay que limitar, hay que autolimitar nuestro poder tecnológico. Novena idea, más periodistas. No sé cómo decirlo, más periodistas. No sé si más medios, pero más periodistas. Un libro extraordinario, Albert Lladó, La mirada lúcida, un elogio del periodismo. Y en su primera página habla de Albert Camus, un texto del 39, divino, Roosevelt y Camus. He cogido los textos del 39. Dice, cuatro puntos cardinales, como las cuatro virtudes. ¿Se acuerdan las cuatro virtudes? Justicia, prudencia, templanza, fortaleza. Camus, cuatro puntos cardinales que rigen el periodismo libre. Lucidez, desobediencia, ironía y obstinación. Necesitamos periodistas lúcidos, desobedientes, irónicos y obstinados. Si no, la democracia no se salva. Por lo tanto, novena idea, más periodistas en esta línea. Y décima, y con esto acabo, que creo que voy bien de tiempo. Tiene que ver con las coaliciones y las alianzas por la democracia. La democracia no la salvan solo los partidos políticos, las instituciones. Necesitamos coaliciones profundas por la democracia. Si la democracia no es un objetivo de las empresas, el fin está cerca. Porque las empresas que consideren que pueden tener una posición relevante en su mercado, despreocupándose de su sociedad, el fin está cerca. Necesitamos alianzas profundas, profundas en defensa de la cultura y de lo democrático. Y necesitamos a las empresas implicadas en el 100% en la defensa de lo democrático. Porque los valores democráticos son los más sostenibles para cualquier negocio. ¿Quieres seguir ganando dinero o quieres poder pagar tus deudas a 10 años, o quieres pagarle a tus accionistas los bonos diferidos que tienes a 10 años? ¿Lo vas a hacer con una sociedad ingobernable, una sociedad injusta, un deterioro democrático, una pérdida de la capacidad regulatoria? ¿Crees de verdad que hay empresa posible sin sociedad justa? ¿Crees de verdad que es posible tener un proyecto empresarial, de cultura empresarial, que no esté comprometido con la democracia? No lo creo. Hoy los empresarios y la gente más lúcida, como los periodistas, están apostando por más, mejor y profunda democracia, incluyendo evidentemente las políticas tributarias. Hoy los empresarios lúcidos piden más impuestos, no menos. Más, no menos. Por lo tanto, la democracia necesita una profunda alianza para salvarla. Esto no va solo de políticos y de instituciones. Va de compromisos profundos para que el espacio social sea el ecosistema natural en el que cualquier actividad, pública o privada, incluyendo los negocios, puedan mantenerse en el tiempo. Hasta aquí.
Molt interessant, molt bé. 10 punts, un decàleg. Sempre el 10 funciona, eh?
Sí, funciona molt bé. Funciona.
El 10 funciona, així que jo em quedaré en els 10. Però dintre dels 10 volia fer un parell de coses. Que, la veritat és que has dit tantes coses estimulants i interessants que podrien continuar per qualsevol d'elles. Però permetem tres temes i els podem tractar diferent. Un, tu has parlat al principi de tot de com l'acceleració de tots els processos, perquè el just on time, el just in time de del món empresarial, allò d'entregar en el moment, això s'ha generalitzat. I tota l'organització productiva i tota l'organització social s'ha accelerat també, perquè, entre altres coses, tenim tecnologies i processos cognitius que ens permeten crear sinergies de coneixement i, per tant, diríem, tenim les condicions per l'acceleració. Una altra cosa és que no hauríem d'acceptar que aquesta acceleració marqui les regles de com hem de fer les coses, no? Però t'has deixat potser una cosa o és una cosa que podria complementar això. El perill no està només en l'acceleració dels cicles polítics. És que, a més, els polítics s'han d'anticipar i no treballen tant sobre la realitat de lo que han de resoldre, sinó sobre les expectatives i les previsions de com evolucionarà la cosa. I això complica molt la cosa, perquè fa molta política ficció. Ah. Quants diners hem gastat en la crisi, per exemple, del Aviar, per exemple, aquella famosa crisi d'això, quants diners vam gastar acumulant Tamiflu, que és un medicament que no servia per res? Vale? O altres decisions. Per tant, aquesta anticipació fa que els polítics no només han d'actuar reactivament, sinó que com que s'han d'anticipar i sempre se situen en el pitjor escenari possible, per si un cas, per no haver de donar explicacions de que no han pres mesures per evitar allò, al final acaba sent la profecia autocomplida perquè acaben creant unes situacions disruptives i un malbaratament de recursos extraordinaris. No? Aquesta anticipació, com ho veus tu això? Com podem sostreure'ns d'aquesta necessitat d'anticipar-nos i de tenir... Perquè això forma part del mite de que ho volem tenir tot controlat,
sí.
No? Del control absolut.
Hi ha un pensador que es diu Concevic, és argentí, que és, té una teoria que és la teoria de la revolució de les expectatives, que diu les expectatives van per l'ascensor. El nivell de vida de la gent va per les escales. Que té a veure amb aquesta idea del culte a les expectatives, no? L'acceleració ens ha creat un parany de que si és ràpid és que és possible ja. Si estic a prop és que ho puc tenir ja. I aquesta pèrdua de relació causal, no? Entre que l'acceleració i la proximitat no necessàriament, diguem-ne, generen les condicions perquè sigui possible que una expectativa es converteixi en una realitat. La política ha quedat atrapada per les expectatives constantment i està oblidant l'escala de la gent, l'escala de la realitat. I aquest és un tema que arrossega, que els està arrossegant, que està desplaçant els nostres líders a líders reactius i no reflexius. I quan la política dels nostres líders deixen de reflexionar i només reaccionen, jo crec que el dèficit democràtic és molt alt. I també potser una altra idea. És tan fàcil obtenir informació, tan barata, tan ràpida, que hem perdut, diguem-ne, la relació entre el cost de cada procés. S'ha evaporat el cost, per exemple, de la creació. El cost de qualsevol procés queda diluït. Hem perdut, diguem-ne, aquest vincle entre que les coses importants i qualsevol realitat necessita un procés i que aquest procés, diguem-ne, té costos. L'evaporació de cost i de procés ens està mirallant i està fent creure unes expectatives que no són reals. Si la gent no entén... Si, ho diré encara més rotundament. La pèrdua de pensament agrícola a les nostres vides és dramàtica. Dramàtica. S'ha de conreuar, posar una llavor. S'ha de regar. S'ha d'abonar. S'han de treure les males herbes.
I ha de fer sol.
Ha de fer sol. Has d'esperar. No ha de venir la granissada i has de recollir. Invisibilitzar el procés a la nostra vida té unes conseqüències a la política dramàtiques. Dramàtiques. Això no és... Les coses no succeeixen perquè les toquis amb el dit. I invisibilitzar, diguem-ne, la mentalitat agrícola, que és una mentalitat fonamental per entendre que qualsevol cosa que fem necessita un procés i té costos, és devastadora en termes polítics.
Una altra qüestió interessant que has plantejat i que crec que planteja una contradicció és que tu has parlat dels polítics reactius que estan pendents permanentment dels estats d'opinió. Clar, ara tenim uns instruments que són extraordinàriament eficaços perquè la demoscòpia permet, no solament la demoscòpia, sinó la gestió de dades a través d'aquestes grans tecnològiques permeten conèixer i tenir informació brutal, no? D'alguna manera, els polítics, com que estan molt pendents dels estats d'ànim i d'opinió de la ciutadania, actuen d'acord amb el que la informació que tenen sobre quins són aquests estats d'ànim. Llavors, això els fa, quan tenen l'evidència que hi ha un estat d'opinió, els fa donar aquests bandassos que hem vist recentment, no? És a dir, hem vist, ara en les últimes eleccions, hem vist com de la nit al matí algú passava de ser radical a moderat. Diríem, no? I això és una cosa que, bé, quan algú fa això és perquè ha naturalitzat que aquests canvis seran ben acceptats o seran creïbles o seran digerits pel cos ciutadà. Llavors, clar, aquí tenim, precisament perquè els polítics actuen així, és un cercle viciós que s'alimenta. Els polítics donen bandassos, canvien d'opinió, no compleixen les promeses, són reactius als estats d'opinió i els estats d'opinió es tornen volàtils perquè no confien en els polítics, perquè no val la paraula dels polítics, no val res. I, per tant, es mouen per altres estímuls, no? A lo millor per el que tu has dit, que diu el García Maldonado, no? Per impulsos sentimentals, emocionals, la emocionalitat passa a estar en primer terme en aquesta volatilitat dels processos i dels estats d'opinió. Amb la qual cosa, això crea una inseguretat tremenda. És a dir, tampoc l'ofici de polític és fàcil en aquestes condicions, no?
No, el concepte que a mi m'agrada dir i parlar és aquest de democràcia instantània. Com si fos un cafè instantani, no? Crac, ja el tinc, no? He invisibilitzat tot, no? No. Lo deseo, lo tengo. La democràcia instantània no ens... és com una petita paradoxa. Sembla que té molt de poder perquè és ràpida, però alhora és lenta per preveure i anticipar-se. Fixeu-vos...
O s'equivoca molt.
Sí, fixeu-vos la contradicció, no? Soc molt ràpid al reaccionar i alhora no tinc temps per pensar, saps? És a dir, el temps l'inverteixo en la reacció i no en la reflexió, el pensament, la planificació. Clar, per què tenim, jo crec que entre els greus problemes, diguem-ne, els de fons, que tenen a veure amb el medi ambient, que tenen a veure amb la demografia, que tenen a veure amb el territori, perquè cada cop el problema és més greu i el temps és més agònic i els nostres polítics tenen menys capacitat, diguem-ne, d'abordar reptes que són a mig i llarg termini, perquè estan ocupats en la reacció, en la hiperreacció, en el concepte aquest de democràcia instantània. I aquest és un perill greu. Llavors, si és democràcia no pot ser instantània. Si és instantània és una altra cosa. Però la democràcia necessita foc lent.
I una última qüestió, ja passem al diàleg. El que has definit tu, en gran part, com a característica en diferents àmbits, quan has reivindicat el periodisme, quan has reivindicat els partits polítics, en realitat és una defensa d'uns instruments d'intermediació en la pràctica. Són els instruments d'intermediació que té la democràcia. Els partits polítics, la intermediació representativa, els periodistes, la intermediació informativa, etc. No? Clar, la crisi de les intermediacions no és casualitat que vagin en paral·lel.
No.
El desprestigi del periodisme amb el desprestigi dels partits, dels sindicats, que són unes altres intermediacions. No?
Sí.
La pregunta començo a sospitar jo, des de fa un temps, que no per casualitat coincideixen les crisis de la intermediació no amb la, diríem, no amb la degradació democràtica, que això veiem que hi ha evolucions diferents a diferents països, sinó precisament amb la capacitat de les tecnologies per oferir una solució tecnològica que dona la imatge o la idea de que no cal intermediaris perquè la tecnologia et permet la comunicació directa. Sí. De les empreses amb els clients, dels polítics amb els electors... és a dir, no necessitem intermediaris perquè la tecnologia ens permet fer aquesta comunicació directa. Uh-huh. Però, clar, ara resulta que al final el que veiem, com diu Momozorov, és que qui se'n beneficia d'aquesta crisi de les intermediacions i qui és el que en treu benefici d'aquesta comunicació directa? No és la política, no són els polítics, són els recopiladors de dades. Uh-huh. Perquè aquesta intermediació directa, el gran capital que genera és justament el nou valor ascendent, que és el de les dades i els que controlen les dades, diríem, no? I els polítics al final només són l'instrument. Des de les xarxes socials, no?
Jo no vull reivindicar la intermediació per la intermediació.
No, clar.
Jo crec que d'alguna manera el que ens ha passat i el que ens està passant és que quan tot és gratis, el preu ets tu.
Ah.
I el que han vist aquestes grans corporacions és que la dada i els patrons i els comportaments és el nou petroli del segle XXI. Jo tinc dades que m'identifiquen, tinc patrons que m'expliquen comportaments.
I els algoritmes.
I a més els puc, diguem, associar i referenciar a identitats, a territoris i a dispositius. Disposo, diguem-ne, de la clau de volta de qualsevol poder, no? El que jo crec que és que la intermediació va deixar de ser, va deixar de fer la seva funció.
Uh-huh.
La crisi de Lehman Brothers del 2008 va ser una crisi, diguem-ne, del regulador. Va ser una crisi dels mitjans de comunicació que estaven veient davant seu, diguem-ne, com allò era una festa, no? I ningú senyalava amb el dit, no? Amb el dit, com deia l'Humberto Eco, no? Senyalar con el dedo. Clar, quan l'intermediari, diguem-ne, deixa de fer la seva funció, diguem-ne, o de regulació, o de denúncia, o d'observació, o d'interpretació, una tecnologia aparentment liberadora ha creat el mirall, diguem-ne, ha creat la bombolla, el miratge de que era possible, diguem-ne,
un món sense intermediació.
Un món sense intermediació i que podríem regular aquests oligopolis només a cop de likes o a cop de me gusta. Clar, no és possible. No és possible. Perquè poden pagar les multes que vulguem. Sí, sabeu la multa que ha pagat Google només a la Unió Europea? No, una multa, 8.000 milions d'euros. Cap problema. D'on he de firmar? Això és el que està passant. 8.000? Ah, molt bé. La segona, en 2 anys. O sigui, el poder que tenen és extraordinari. Llavors, tot això ha passat en molt poc temps perquè la intermediació va fallar estrepitosament i la gent va entendre que la política no estava ni regulant els mercats ni estava embridant el creixement, diguem-ne, desorbitat. I quan la política va fracassar en la seva capacitat regulatòria i la premsa el va acompanyar amb el gara-gara, la intermediació es va fondre. Però el problema no és la intermediació, és la mala intermediació. Llavors, per això crec que hem de reivindicar la bona intermediació, perquè necessitem, diguem-ne, equilibris i basculacions a les nostres societats perquè la gent no quedi sola, aïllada, diguem-ne, tancada a la seva llibertat en un món aparentment, diguem-ne, lliure, però de carrils ben marcats, d'orelleres, saps allò?
Sí, polaritzat.
Polaritzat, amb bombolles, diguem-ne, que expulsen la diversitat, la dissonància, la divergència de les nostres vides. Clar, aquest és el món que volem? O sigui, Volem un món en el que la divergència, la dissonància, la diferència no sigui tolerable emocionalment, intel·lectualment, políticament. Clar, és que, no sé, la democràcia és, diguem-ne, tolerància a la diversitat. Si la tecnologia ens va aplanant el camí i ens està posant com una mena de catifa extraordinària, de confort perfecte, pel qual en lloc d'estar mirant a les altres persones, et mires a tu mateix amb una mena de mirall perfecte en el que les converses dels altres només el que fan és reforçar els teus propis prejudicis, evidentment la democràcia està en un greu perill. I aquest és el punt. Aquest és el punt que hem d'atacar i atacar bé.
Molt bé, doncs fem una miqueta endavant. Hi ha micro? Sí.
La pregunta és molt concreta. Qui té la cultura democràtica? Perquè el poble té la cultura democràtica, el gran capital té la cultura democràtica, els grans dirigents tenen la cultura democràtica i si mirem els polítics, el nivell cultural és baixíssim. Llavors, jo no sé qui té la cultura. On tens la cultura? És que no la veig. Jo no la veig.
Un altre? I així sí, guanyo una mica de temps.
Perquè... Aquí.
Per passar el tràngol.
Bueno, ha estat molt interessant, eh?
Gràcies.
Com sempre. Hi ha una cosa que m'ha sorprès una mica dels teus 10 punts. El primer, la democràcia se salva defenent-la, implicant-nos. No són les institucions, has dit, les que salvarà la democràcia, sinó les persones, els individus. No sé com interpretar-ho.
De la millor manera. Espero.
No sé com interpretar-ho. És a dir, crec que hi ha un pas intermig. És a dir, no salvarem la democràcia si no ens impliquem activament en salvar les institucions democràtiques. Perquè les institucions són imprescindibles.
Sí, sí.
Institucions administrativo-polítiques i institucions intermèdies com aquesta o com la Cambra de Comerç o com moltes altres, no? Per tant, m'agradaria que m'ho aclarissis una mica.
Sí,
i després una reflexió breu. L'altre dia vaig tenir un dinar amb un expert en intel·ligència artificial i robòtica i aquestes coses i ens va fer, amb un grup de persones, una repassada de tots els nous sectors econòmics que d'alta tecnologia, començant per la telefonia mòbil i les telecomunicacions, seguint per les proveïdores, bueno, per les empreses d'internet, passant per les empreses que fabriquen els processadors que permeten precisament a aquestes empreses d'internet funcionar, les empreses de robòtica, les de Big Data, i en totes elles s'han constituït oligopolis de no més de 5 o 6 empreses que dominen el 95% del mercat. I en totes elles apareixen dues xineses, en primer o entre els 5 primers llocs. I la resta acostumen a ser americanes, excepte excepcions. Aquí apareix el trinomi de Roddick aquell, de la impossibilitat de la democràcia i al mateix temps que la llibertat econòmica i al mateix temps que... A mi això m'espanta molt, eh?
No.
Sé que no era l'objectiu de la xerrada, però com que al final has esmentat les empreses i l'actitud empresarial, però també has esmentat la capacitat regulatòria i la necessitat d'embridar. Però és que no és només el sector d'internet, és els principals sectors de creixement actual en el món actual. No?
Sí.
Fem una tercera que han demanat el senyor i així.
Sí.
No connectes.
Sí, és que estàs...
Sí, sí, endavant.
Sí, bueno, molt agraït per la teva intervenció, ha sigut molt, molt interessant.
Gràcies.
Jo, com que s'ha parlat, tota la xerrada ha sigut entorn a la democràcia i com que per democràcia hi ha gent que en té coses molt diferents, t'agrairia que donessis una definició el més precisa possible del que és la democràcia. Perquè, per exemple, aquí aquest país doncs hi ha molta gent que es pensa que democràcia és posar urnes, no? És votar i ja està, fer una votació i això és la democràcia, no? M'agradaria que donessis una definició precisa de lo que creus tu que és la democràcia. Aquesta és la primera pregunta. I la segona...
Que sigui més fàcil, la segona.
Eh? Que la segona més... és molt més fàcil.
Vale.
Has parlat d'un llibre, ens has recomanat un llibre, Cómo mueren las democracias,
sí.
Però no he tingut temps d'apuntar l'autor.
No, ja te'l passo ara mateix. Vull dir que
vale, pues moltes gràcies.
Te'l pots mirar. Té un tornet, eh? Té un tornet, eh? Sí? Contesto?
Sí, sí.
He començat per la fàcil, que era... Paolo Flores d'Arcais, un jurista italià fantàstic, que diu el poder de los que no tienen poder. Per mi això és la democràcia. Que els que no tenen poder tinguin poder. No sé explicar-ho millor que amb aquesta frase, no? Que amb aquesta paraula, no? Una democràcia li dona poder a qui no té poder. I les lleis, per exemple, és el poder dels que no tenen poder. És l'imperi de la llei. Llavors, jo no tinc poder, però davant d'un altre que en té poder, que és gran, que té estructura, que té riquesa, que té fortalesa, que està en una posició, que està a dalt de tot, jo tinc poder. La democràcia empara el meu poder. Llavors, aquesta idea del poder dels que no tenen poder em sembla que és molt inspiradora i així diguem, situa un autor diguem, de referència, que és el Paolo Flores d'Arcais, un jurista molt important i que, malauradament crec que poc conegut, però em sembla que és una gran referència. Sobre els oligopolis. Los césares necessiten imperios. I quan la democràcia acaba en postpolítica cesarista, és que l'imperi està a prop, no la república, l'imperi, que és una altra cosa. I els imperis tenen unes lògiques molt diferents al de la lògica de la república democràtica. I els cèsars són els que acaben sent l'instrument útil pels imperis. Llavors, nosaltres estem, diguem-ne, pràcticament coquetejant amb la idea de que els hiperlíders puguin ser, diguem-ne, uns líders de follow me, no? Síguen-me, no? No, un moment. No. Tu no estàs aquí perquè jo et segueixi. Estàs aquí, diguem-ne, per estar al meu costat. Eh? I anar tots alhora, no? Anar darrere teu. Aquesta idea, diguem-ne, de l'hiperlíder que actua com si fos un guia turístic de follow me, és un perill democràtic. El líder està al costat i arriba amb temps i amb tothom i no deixa ningú a darrere. Saps? Llavors, aquesta... estem en un entorn en el que la postpolítica, anomenada populisme, que jo prefereixo parlar de postpolítica, no? De postpolítica, que és després de la política ve una altra cosa. Després de la política democràtica el que ve és una altra cosa. I estem coquetejant una mica, jo crec que excessivament amb això. En bona part perquè... en la democràcia instantània i la democràcia de les audiències, doncs necessitem líders molt competitius que siguin capaços de ser estimats laiqueados. Però no és aquest el camí. Aquest camí no genera, jo crec, que més cultura democràtica, i amb això lligo amb l'última pregunta, sense deixar d'aclarir que em sembla que amb el meu primer punt d'aquest decàleg sí que quan hi deia que això no s'ha de deixar en mans a les institucions i que és de les persones i de cadascú de nosaltres, no és sense les institucions, sinó no deixar en mans dels representants de les institucions i, evidentment, salvar les institucions democràtiques. No? Quan es, de manera frívola, a casa nostra o on sigui, hi ha polítics que creuen que tenen poder suficient com per posar en perill les institucions, ostres, estem en un perill democràtic. O sigui, qui pot tenir tant de poder o creure's que té tant de poder que li resulti diguem-ne, sense cost, que les seves actuacions posin en perill les institucions de tots, dels d'abans i dels que venen. Home, evidentment, estàs davant d'un César. És una altra cosa. Que crema Roma, que no li importa, saps? Aquest és el tema. El tema és que aquesta deriva postpolítica i cesarista accelerada, democràcia instantània i democràcia d'audiències, fa que el ritme de la política i el ritme dels líders polítics estiguin, diguem-ne, amb una involució de cultura democràtica. I aquest és...
Això
té a veure amb la cultura democràtica. Eh? Això... Mira, no podem deixar passar una. No podem deixar-ho passar. Aquesta idea una mica acomodatícia per la qual la democràcia es degrada, les institucions no valen res i no aixequem el dit i no diem prou i no diem fins aquí. La cultura democràtica comença aquí. Jo crec que sí que estem en un moment de crida personal, de que el que tenim no és etern i que el que tenim es pot degradar i que el que tenim no és segur i que el que tenim, diguem-ne, pot involucionar. I jo crec que és un moment d'estar alerta, diguem-ne, en el millor sentit de la paraula, d'alerta democràtica i de reflexió democràtica, i crec que no podem passar una i que no ens podem conformar només en... Bé, ja vindrà una altra... Ja... Diguem, aquesta cosa una mica condescendent amb els dèficits o el deteriorament de la cultura democràtica. No és cert. Això té costos, i molts costos. I la cultura democràtica és exercir-la, no mirar-la. No es compra la cultura democràtica, s'exerceix.
Hi ha més preguntes? Algú té?
Si no, 8 i 20, que era l'hora que ens havien dit que era com el límit psicològic, límit d'atenció.
Molt bé, doncs moltes gràcies a tots per l'atenció. Esperem haver contribuït amb idees, fer bullir les neurones i fer moure les consciències.
Això mateix.
Les dues coses són importants. Les consciències es mouen poc si les neurones no treballen. Per tant, si hem contribuït una miqueta a que les neurones treballen i estimular consciències, doncs, moltes gràcies a tots.
No, gràcies.
I bona tarda.
Gràcies.